Bon dilluns, són les 8. Comença el Supermatí. Bon dia, és dilluns 25 de maig del 2026. A Palamós ha sortit el sol quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 i estan ara una temperatura de 19 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que el club Embol Garbí celebra l'ascens de Primera Nacional amb una rua pels carrers de Palafrugell i que el Festival Marítim Palamós Terra de Mar ha tancat aquest cap de setmana una nova edició amb prop de 18.000 visitants al port de Palamós, i també que Joan Miquel Oliver obre a Pals una nova edició d'Ítaca Pobles amb una gran resposta de públic. De fet, a l'entrevista d'avui seguirem parlant d'Ítaca, ja que ens acompanya Jaume Pla, l'ànima d'Amazoni, i aquest divendres porta la seva gira de presentació del nou àlbum Banderes pel Daltònics a Ullastret. I com cada dilluns toca parlar d'esports amb Oriol Bernà, que ens porta sempre els resultats més rellevants del cap de setmana en clau baixempordanesa i també gironina. Això però serà d'aquí una estona. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dilluns 25 de maig del 2026, aquí al Baix Empordà. Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
El club Embol Garbí celebra l'ascens de Primera Nacional d'Embol amb una rua pels carrers de Palafrugell.
El club Embol Garbí ha tancat el cap de setmana amb dos ascensos. Centenars d'aficionats van celebrar diumenge l'ascens del masculí amb una rua fins a l'Ajuntament i una recepció institucional. El club jugarà a categoria estatal i el sènior femení B també ha promocionat a Lliga Argent en el primer any de constitució de l'equip sènior B.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
La nova cap de l'àrea bàsica policial de Sant Feliu de Guíxols, Eva Subirà, admet que afronta amb il·lusió la seva nova etapa al capdavant.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí. Subirà relleva Francesc Cardús després de 12 anys al capdavant de la comissaria i assegura que el territori presenta bones dades en matèria de seguretat si es compara amb altres zones de Catalunya i de les comarques gironines. La nova cap policial també ha destacat el paper de l'equip humà de la comissaria i ha defensat una continuïtat a les línies de treball que funcionen, tot introduint millores en aquells aspectes que es puguin reforçar.
I seguim amb tu, Maria, perquè Rupià ha fet un nou pas cap a la transició energètica amb la constitució d'una cooperativa energètica local.
El projecte es va aprovar durant una assemblea oberta celebrada al municipi. La trobada va tenir una desena de veïns que van donar suport a aquesta iniciativa.
El Festival Marítim Palamós Terra de Mar ha tancat aquest cap de setmana una nova edició, amb prop de 18.000 visitants al port de Palamós.
La cita ha omplert l'espai portuari d'activitats vinculades a la natura marinera, la divulgació científica i les tradicions marítimes. La bona resposta del públic consolida un any més aquesta festa nàutica de la Costa Brava.
Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Joan.
Joan Miquel Oliver obre a Pals, una nova edició d'Ítaca Pobles amb una gran resposta del públic.
El Festival Ítaca ha arrencat el recorregut amb un concert de Joan Miquel Oliver a Pals. L'artista mallorquí va presentar el disc Roisos en un format íntim i proper davant un pati de Cala Pruna ple de públic.
I el cicle de concerts a peu de Gavà restaurarà aquest mes de juny amb actuacions repartides entre Cuïlles, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eure Maria.
La programació d'aquest any comptarà amb concerts de Julen el 13 de juny a Cruïlles, Sara Roy el 20 de juny a Monells i Manu Guix, que tancarà el festival el 27 de juny a Sant Sadurní de l'Heura.
I la Galeria Monàlisi de Palamós inaugura Camins de Ronda, de Marlin van Duisse, Berta.
la Galeria Mona Lisa de Palamós inaugura aquest juny l'exposició Camins de Ronda, de l'artista belga Marlene van Duisse. La mostra reuneix pintures inspirades en els paisatges i la llum de la Costa Brava.
I la ceramista Anna Maria Pla Massot ha mort als 79 anys, Maria.
Va ser una de les figures principals en la creació i creixement de Caganer.com, el negoci familiar que va contribuir a internacionalitzar una de les figures més populars de la tradició catalana.
I Palafrugell acull l'Assemblea General del Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya, Ferran.
La trobada, celebrada al Museu del Suro, ha reunit 37 representants municipals d'arreu del país i una delegació de Colòmbia. La jornada ha servit per fer balanç de l'activitat de l'entitat i abordar els reptes immediats dels defensors locals.
I fins aquí el repàs dels titulars més destacats d'avui aquí al Baix Empordà. Titulars que us ampliarem d'aquí a uns minuts en el bloc informatiu del supermatí d'aquest programa. Ara, però, fem un cop d'ull a les principals notícies que passen més enllà de casa nostra. I comencem parlant del nom propi de la setmana passada i que també fa tota la pinta que serà d'aquesta setmana, com és José Luis Rodríguez Zapatero, ells que l'UDEF l'assenyala a ell i a les seves filles com a beneficiaris de la trama Plus Ultra. Un informe de la Policia Nacional revela converses dels implicats en el cas per boicotejar la investigació. I sobre aquest tema hi ha conseqüències polítiques, i és que el PNB qüestiona que Sánchez pugui acabar la legislatura després de la imputació de Zapatero. Aitor Esteban diu que la interlocutòria contra l'expresident per la trama Plus Ultra és molt greu i molt preocupant, i creu que seria irresponsable anar més enllà del 2026. I el govern de Catalunya aprovarà dimarts la incorporació de gairebé 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. L'ampliació de plantilles farà efectiva el curs 2026-2027 i es pretén que reforcin l'escola inclusiva i abaixin ràtios. I en clau internacional, un atac rus a Kiev amb centenars de drons i un míssil hipersònic Oreshnik causa almenys 4 morts. L'atac rus ha castigat a prop de 700 míssils i drons, sobretot la capital i la seva àrea, i ha destruït edificis residencials, un mercat i escoles, a més de provocar nombrosos incendis i danys. I Trump refreda les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran i diu que no es precipitaran per tancar-lo. El president dels Estats Units d'Amèrica deixa clar que el règim dels ayatolars no pot desenvolupar o obtenir l'arma nuclear. I en clau cultural i musical, l'artista Bad Bunny ha convertit l'Estadi Olímpic en una festa porto-riquenya en el seu doble concert d'aquest cap de setmana a Barcelona, davant de 60.000 persones. El cantant ha portat el seu espectacle a Montjuïc amb una picada de llet a la llengua i la cultura catalanes i amb convidats de luxe, com a artistes del panorama nacional o nombrosos jugadors del Barça a la famosa casita. I la gira de retorn de la Gossa Sorda omple Cunit amb dos concerts carregats de reivindicació. La formació que lidera Josep Nadal ha omplert durant dues nits el passeig marítim de Cunit amb 20.000 persones que han tornat a gaudir del directe de la banda. I en esports, el Barça aixafa l'Olímpic de Lyon en una gran segona meitat per emportar-se la Champions femenina. Els doblers de Bapayor i Salma Parayuelo van portar la quarta Copa d'Europa Blaugrana cap a Barcelona, que va sortir ahir al carrer per celebrar-la amb les jugadores en una gran festa. I l'altra cara de la moneda és el Girona, que no va passar de l'empat dissabte contra l'Elx i és equip de segona divisió. Els de Michel Sánchez, que depenien d'ells mateixos per salvar la categoria, no van poder imposar-se al conjunt il·licità, que també es jugava la permanència, i tornen a segona després de 4 temporades. Aquests són els principals titulars d'aquest matí, de dilluns 25 de maig del 2026. Ara, però, és moment de fer un cop d'ull a la previsió del temps. I I és que avui dilluns hem començat el dia amb unes temperatures que ja han estat molt suaus, rondant els 17 i 18 graus arran de la costa, deixant enrere les nits més fresques. A partir d'ara, els termòmetres s'enfilaran de valent gràcies a la massa d'aire càlid que ens acompanya. I és que durant el matí el cel estarà completament seric i el Baix Empordà, i el sol dominarà de punta a punta de la comarca des de l'Estartit i fins a Sant Feliu de Guíxols. A les hores centrals i a la tarda l'ambient serà calorós i gairebé de ple juliol. A la línia de costa les màximes es frenaran una mica, al voltant dels 24 o 25 graus, gràcies a la brisa. Però si ens movem cap a l'interior, a la Bisbal d'Empordà, Palafrugell o Torroella de Montgrí, els termòmetres es podrien disparar fàcilment fins als 30 graus. El vent serà pràcticament inapreciable al llarg del matí. De cara a la tarda s'activarà la típica marinada, entrant de component sud-est, encara que bufarà amb cops molt suaus. I pel que fa a la nit, ens espera una nit amb molta calma, amb el cel completament estelat i temperatures que baixaran molt lentament. Són gairebé les 8 i 11 minuts d'aquest matí. Nosaltres ara farem una petita pausa aquí al Supermatí per a la publicitat i de seguida hi tornem amb l'entrevista a Jaume Pla, l'ànima d'Amazònic, que ens ha d'explicar una mica com porta el concert d'aquest divendres a Ullastret en el cicle Ítaca. Serà fins ara.
Supermatí.
Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
T'esperem a Sidral, essència MoMA.
Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
Després d'una temporada d'esperança, de dubtes i de patiment, ara toca analitzar-ho tot. Aquest dilluns posem el futur del Girona sobre la taula. Què ha fallat? Què s'ha fet bé? El projecte té recorregut? Calen canvis? I, sobretot, quin ha de ser el futur del club? Aquest dilluns, tertúlia especial d'anàlisi amb en Raül Muixac, l'Arnau Madrià, la Maria Alzina i en Joan Coll. Sense filtres, sense tòpics, amb debat, opinió i mirada crítica sobre el present i el futur del Girona. Aquest dilluns a les 12 del migdia a radiocapital.cat.
Falta un minut per un quart de nou. Aquest divendres 29 de maig, Mazoni presenta a Ullastret el seu nou treball, Banderes per Daltònics. El músic seguirà amb la programació del Festival Ítaca en el marc del segon concert pels pobles de l'Empordà. I per parlar del disc i també com afronta aquest nou concert, ja ens acompanya aquí en directe Jaume Pla, ànima, cantant de Mazoni. Què tal, Jaume? Molt bon dia.
Bon dia, què tal? Com estem?
Amb tu vam parlar, era el mes de setembre, crec, quan acabaves de treure el nou àlbum, Banderes per Daltònics. Em comentaves que estaves molt content de com havia quedat tot, però clar, després de tots aquests mesos, segueixes igual de content, més content, com està seguint la rebuda?
Molt bé, perquè bueno, el directe, pues, clar, al principi hi ha aquests nervis, s'ha de posar tot a puesto i ara el portem molt més rodat. La gent que ens ha vist al principi ens diu que es nota l'evolució del directe. Per tant, ara es pot gaudir més, hi ha menys nervis i tot va més sobre rodes.
No sé com està anant la gira i també com afrontes aquest concert que comentàvem ara de divendres aquí a Ullastret.
Doncs mira, aquest concert de divendres el considero una mica la inauguració dels concerts d'estiu, no? Encara que estigui a primavera, perquè bueno, tenen aquest component d'aire lliure, de que la gent no està sentada, que la programació d'hivern sempre sol ser en auditoris on la gent està més asseguda, més, no hi ha tampoc, la gent no pot prendre res, no? I llavors, una mica, és el tret de sortida a aquest tipus de concert més desenfadat, on es pot ballar més, on pots cantar més fort perquè no molestes tant el que tens al costat, no? Llavors, crec que és una bona ocasió perquè la gent vingui a gaudir, els que hagin gaudit més bona i a l'hivern, doncs puguin fer-ho a l'estiu també.
M'agrada que facis aquesta diferenciació entre un concert, com dius, d'aquest format a peu dret, més d'estiu, entre cometes, en comparació amb concerts a auditoris o a sales més tancades amb gent asseguda. No sé com canvia la preparació d'un cantant o d'un grup, o com ets tu, Jaume, un concert a l'Auditori de Girona, com ja vas fer fa uns mesos, amb un concert ara a Ullastret, a l'àrea de lliure i amb gent dreta, com comentaves.
Sí, sobretot hi ha canvis a nivell de repertori, perquè a l'auditori saps que la gent estarà asseguda i no pot aixecar-se. Per tant, tens més facilitat a introduir temes més tranquils en qualsevol lloc del repertori perquè saps que la gent no marxarà. En canvi, en un lloc així més de peu i amb més soroll, és més complicat ficar temes lents perquè et poden trencar més el ritme del concert. Si ja tens la gent animada al cap de 7 o 8 cançons, llavors si t'equivoques i fas dues cançons que la cosa decau, es pot crear més... La gent pot desconnectar més, no? Ja pot anar més a la barra o hi ha més soroll, parlen entre ells. Llavors, és més intens el concert de... Si els aconsegueixes mantenir a la gent connectada, hi ha més intensitat i és més guai, però també hi ha més risc.
Així doncs, la gent que vagi venir a veure't a l'Auditori de Girona pot tornar a venir aquí a Ullastret perfectament perquè has comentat ja que el repertori no serà el mateix.
Bueno, sobretot em referia, sí que hi ha alguna cançó diferent, però també em referia molt a l'ordre. Però sí, sempre anem... Com que també ara és el nostre 11è disc, aquest Banderes per Daltònics, tenim la sort de poder remenar molt en els discos anteriors de la nostra discografia i treure cançons que diguem, mira, per aquest dia és això, no? Aquest dia crec que aquesta ens farà més servei que aquesta que fèiem servir, sí.
Quan un grup, un artista presenta un nou disc, entenc que sempre fa il·lusió cantar les noves cançons dels nous discos, però no sé si la gent també us demana les més antigues, les que coneix més, les que tenen més èxit en definitiva. Com és aquest equilibri a l'hora de dir, vale, m'agradaria fer les noves cançons, que són les que tinc més fresques i les que em fan més ganes, però per altra banda el públic m'està demanant les que sé de memòria de tota la vida ja, que les tingui bé oblidades, podríem dir.
Sí, passa bastant això. Nosaltres tenim sort que tenim un públic molt fidel i que tant li podem tocar una cançó del primer disc com de l'últim, que normalment se'ls saben bastant. És veritat que tampoc és un públic que és molt fidel i que al llarg dels anys s'ha mantingut molt estable, no hi ha hagut tampoc grans pujades. No tenim gaire el fenomen aquest de com una cançó que destaqui moltíssim sobre les altres, per bé o per mal, perquè també poder si haguessis destacat molt una cançó ens hagués portat a altres llocs, potser. No dic que tot sigui dolenta. Però per altra part, no vivim aquesta descompensació entre una cançó que demana molt tothom i les noves. De fet, en els primers concerts vaig anar dient que estava molt content de veure que la gent cantava les cançons. Ara ja fa uns mesos, no? Va ser el setembre, però ja els concerts d'octubre ja hi havia gent que jo veia des de l'escenari que cantava les cançons noves, i això quan és un disc sempre fa molta il·lusió, la veritat. Perquè al final, si només toques les velles, és allò que diuen... com ver para hoy, hambre para mañana, no sé com es diu en castellà, no? Això, perquè és veritat, perquè si tu no fomentes una mica que les teves cançons puguin arribar a ser en un futur les antigues que la gent demanarà, no passarà mai. Llavors, jo intento fer com una mica meitat a meitat, més o menys. Acabo tocant gairebé tot el disc nou i llavors la resta del temps faig les cançons més antigues.
Clar, perquè quan hi ha un disc nou, un com tu em comentaves això al setembre, que sí, que estaves molt content, que l'havies fet amb molta il·lusió, però clar, sempre hi ha aquests nervis de veure si realment el sentiment que tens tu com a creador, diguéssim, d'aquest nou àlbum serà igual amb el públic, amb la gent. Pot ser tu facis un àlbum del qual estàs molt orgullós i molt content i que creus que tindrà èxit, però després la gent no té la rebuda que tu esperaves.
Exacte. Em va passar una mica amb l'anterior, amb l'Utic, que era un disc que a mi m'agradava molt la idea de juntar a Beethoven amb pop, amb les meves cançons, i vaig sortir com amb molta força, però és veritat que la gent es va quedar una mica més... No sabia gaire on baixava aquesta proposta, que és bastant estranya, i sí que va passar una mica això. En canvi, en aquest és un disc com molt més pop, que recorda bastant els meus primers discos, Esgarrapada, Eufòria, on hi ha cançons que són... que la gent se'ls fa més ràpid, d'alguna manera, seves. I això ho he notat també. És veritat que en el disc anterior va passar una mica això que deies.
Clar, és una trajectòria de més de 20 anys, com bé comentaves. Hi ha el perill que la inspiració s'acabi?
Mira, jo ara vaig parar de tocar en directe dos estius, gairebé dos anys, i feia 4 anys que no traia un disc. I vaig parar perquè sí que estava notant que no em sortia res. O a vegades quan pots fer una cançó nova i en tens 100 al darrere, és com que moltes vegades tens sensació de que això ja ho has fet. Dius, bueno, és que... Vale, posaré 10 cançons més, però en realitat no són 6 o més bones que les 10 que van de les 70 a les 80. Llavors, vaig necessitar una mica parar per agafar aire i mirar-ho tot des d'un altre punt de vista, que va ser el de connectar una mica més amb la meva adolescència, amb la il·lusió de fer cançons, amb passar-m'ho bé, i aquest va ser una mica el camí. Però és veritat que cada cop és més difícil, és normal, és que és com... Cada cop tens més cançons i és més difícil... Que tu tinguis un motiu per ensenyar-les a algú, perquè dius, bueno, ja, si no ja podeu anar a escoltar els altres discos que tinc.
Clar, perquè forçar-te a escriure cançons és cosa que has hagut de fer. Dir, és que he de fer un àlbum sí o sí, perquè si no es farà massa ja que no estic publicant res, no em refereixo que sigui aquest àlbum actual, sinó potser àlbums anteriors, i dir, és que he d'escriure perquè he d'escriure cançons, però no, ara mateix no tinc ni les forces, ni la gana, ni això que dèiem ara, la inspiració per escriure noves cançons.
Sí, a vegades m'ha passat, sí. Per sort no gaires vegades, eh? Per sort quan portem molt de temps ja girant i això, ja hi ha molts temes que vull escriure, són els que vull escriure, i ja surt natural. Però ja et dic, a vegades passa que hi ha aquests bloquejos. En aquest cas jo vaig tenir l'oportunitat de parar, no vaig haver de fer-ho per força, que potser, depèn de la vida que tinguis, igual t'has obligat a fer-ho perquè necessites un ingrés. Però jo et pogué tirar... aquests dos anys. Si no hagués pogut, també, a vegades també he pensat, si em torna a passar, puc fer un disc de versions, de simplement traduir cançons que m'agradin molt, com ja he fet amb la Granja de la Paula, que és de Bob Dylan, o La puta vida, que és de la Nina Simone, doncs he pensat, bueno, si em torna un bloqueig d'aquests d'escriure, puc que fa 10 cançons que m'agradin molt i traduir-les i gravar-les, que això és una feina més mecànica, no? Mm-hmm. No hi ha tant l'inspiració pel mig.
Durant aquests 20 anys... Des de dins, has vist que el panorama musical aquí a l'Empordà ha canviat molt, o no?
Bueno, aquí a l'Empordà crec que una mica tot Catalunya crec que sí que ha canviat molt. O sigui, hi ha molt... Bueno, l'aparició de les xarxes, perquè en realitat no fa tants anys. Sembla que hagin sigut sempre... Sembla que això que estem fent ara, no d'aquí de parlar, per exemple, avui en videotrucada, sembla que hagin sigut sempre, però...
Sí.
Quan vaig començar el 2005, no hi havia res, això. Hi havia... Començava el Facebook... I el Facebook ja està com molt passat de moda per molta gent, altra gent no. Però vull dir-te que el fet de les xarxes ha tingut la influència que la imatge ara ocupa molt, molt tros del pastís de lo que és la nostra feina. I això és una mica una pena, perquè al final la nostra és una feina d'orelles, no d'ulls, saps? I d'alguna manera, avui en dia, si tu no saps... vendre't bé, no saps fer bons vídeos per Instagram, no estàs com tot el rato creant contingut, al final la música passa a un segon terme i al final tinc ganes de reivindicar que som músics i és una cosa que s'hauria de poder fer amb els ulls tancats, que els ulls no haurien de ser tan importants.
i Mazzoni ha canviat durant aquests 20 anys? No, i si ha canviat, ha canviat conscientment o inconscientment?
Clar, jo m'he hagut d'anar adaptant als temps, evidentment, perquè jo guanyo la vida amb això i no puc estar al marge. Hi ha altra gent que està en el món de la música però té altres feines i això potser va més de cul, però per altra part li permet ser com més pur amb tot el que fa, no? En plan, si no li agrada anar a tocar a tal lloc, no ho fa, o perquè ja tens els ingressos per una altra banda. Però si ets com jo i com altra gent del sector que 100% dedicat a la música, doncs encara que no t'agradin certes coses, doncs les has de fer, com la promoció aquesta que et dic de les xarxes. Llavors t'adaptes i tal. És veritat, i també el que ha passat, doncs evidentment cada any van sortint gent més jove i clar, ostres, també dius, uau, com puja la gent i tu has de continuar podent treballar i encara de vegades penso, hosti, quin petit miracle que després de tants anys encara la gent em programi i pugui anar a tocar els llocs i la gent m'escolti perquè és una feina dura també en el sentit de la competència i això.
Clar, parlàvem abans del perill o de la por a perdre la inspiració. No sé, també hi ha una por a passar de moda o quedar estancat en temps anteriors. Existeix també dir, ostres, és que potser l'estiu vinent no em trucaran de més festivals perquè ja no estaré de moda, entre cometes.
Sí, sí, ja és totalment. Aquesta és la gran por sempre que té qualsevol. Passa que no es diu gaire, no? Però és la gran por que tens que un dia tot s'acabi perquè la gent deixa d'escoltar. Jo tinc una trajectòria molt estable, ja et dic, però hi ha hagut algun dels alt i baixos en algun moment. Sí que vaig treure un disc en anglès el 2014 o 15 no va anar gens bé. I, bueno, en aquell moment em vaig obligar com a treure un altre disc que va ser molt important per mi, que és Carnors i tot inclòs, i aquell disc em va tornar a portar al camí on estava, no? Vaig deixar el camí durant un any i mig, en aquell moment vaig salvar una mica aquest match ball, diguéssim, amb un disc. Clar, no tinc la seguretat que si torna a passar això ho pugui tornar a salvar, però bueno, d'alguna manera té aquest risc i també està bé, vull dir, també et posa les piles. Jo en aquell moment també crec que aquell disc va sortir bé perquè estava en un moment més vulnerable o més delicat i de mi va sortir també una cosa diferent, no? I la gent, vaig connectar amb la gent amb això. Vull dir que a vegades quan et posen pressió també et treus, a vegades, o t'enfonsa o treus coses millors. Mm. En aquell cas no sé.
Ja per anar acabant, Jaume, no sé, on, a part de Ullestret aquest divendres, on et podem escoltar aquest primavera-estiu?
Sí. L'endemà anem a Casserres, al Berguedà, al festival que es diu Nyàmera, el dia 30, el dia 29, a Ullestret, això ja hem dit. I després, al juliol, tinc el Castelló d'Empúries el dia 4, tinc el Cruïlla a Barcelona el dia 9, llavors a Ivars d'Urgell també vaig. Bueno, podeu consultar tota la programació a l'Instagram nostre, que vaig posant permanentment, vaig actualitzant els concerts que van sortint. I ja et dic, aquests quatre que t'he dit són els més importants.
Encara et poses nerviós abans d'un concert o no?
Pues sí. sí. També depèn, eh? Hi ha llocs que m'hi poso més i llocs que m'hi poso menys. Quan em comencen a suar les mans ja és que estic malament, de veritat. Perquè puc estar mig nerviós, però quan em comencen a suar les mans... Ahir mateix vaig fer una cosa de l'auditori i clar, havia de fer dues cançons que no havia fet mai. Amb col·lectius de Girona. Quan fas aquest tipus de coses que és la primera vegada, costa més, et posa més nerviós. Quan és el teu concert que l'has fet més vegades, però també hi ha factors com, per exemple, aquest d'Ullestret que farem divendres, el set també en un lloc molt proper a la Bisbal, hi haurà molta gent de la Bisbal, llavors això també posa més nerviós que si estic tocant a un lloc que no em coneix ningú. Vull dir que hi ha diferents factors, i a vegades el dia, no saps per què... Perquè, bueno, tinc els meus mètodes i intento fer una mica de... Em moc bastant abans de començar, quan faig corredisses amunt i avall, si estic en un auditori, per exemple, començo a fer més exercicis en físics per treure'm una mica els nervis de sobre. Això sí, un cop sona la primera nota, normalment ja no tinc gens de nervis. Algun dia sí, les estrenes, el primer dia del primer de qualsevol disc, és més un dia que poso més nerviós, però... En general, quan sona la primera nota, ja estic dintre el concert i ja està.
Doncs esperem que aquest divendres que no et suïn massa les mans, que tot vagi que tot vagi la mar de bé aquí a Ullastret. Jaume Pla, ànima de Mazzoni, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermatí. Que vagi molt bé tant aquest concert de divendres com també tota la gira de concerts que ja vas començar fa uns mesos d'aquest nou treball de banderes per Daltònics. Que vagi molt bé, Jaume, i moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Doncs nosaltres, quan són 8:45 del matí, donem pas a l'informatiu. Com bé dèiem, són 8:45 del matí aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Comencem aquest bloc informatiu, us ampliem els titulars que us explicàvem fa una estona, començant pel Club Handbol Garbí, que ha tancat un cap de setmana rodó amb 2 ascensos. Aquest diumenge ha celebrat el del primer equip masculí a Primera Nacional amb una rua pels carrers de Palafrugell i una recepció institucional a l'Ajuntament també d'aquí de Palafrugell. Ferran Castelló.
L'equip va aconseguir el salt de categoria després de superar la fase d'ascens disputada aquest cap de setmana al Pavelló Municipal d'Esports. Els palafrugellencs van guanyar els 2 primers partits contra el Roa Red Solidari a Villa d'Aranda i els Dominicos de Saragossa, tots 2-30-29, i van assegurar matemàticament l'ascens abans de l'últim duel de la fase.
Increïble!
Oh! Increïble! Ho sento, nois. Marxo, eh?
Endavant.
Bueno, marxem tots. Final de l'encontre. Final de l'encontre. Josep Maria Mora, el que ho va començar tot. Abrançant-se amb en Bataller, el que ho va començar tot. El noi de Bordils, el que em va fer de profe i que va crear l'embol Garbí, està allà, espaterrat. Està...
Sisplau, que entri les ambulàncies per si de cas...
Així ho van viure a la retransmissió que van fer a Ràdio Palafrugell i al Club Handbol Garbí. El president del club, Narcís Ferrer, i l'entrenador, Sergi Catarain, es mostraven emocionats.
Hem treballat molt i molt i molt i molt, ens han treballat molt, molt, molt nosaltres, la junta que ve ara, hem pencat molt i és una passada, això és una barbaritat.
A més, amb aquest final, tu esperaves això, aquesta emoció, aquesta vermelló?
Jo no m'esperava res, són uns animals, han entrenat molt dur, hem treballat tots, staff, junta, aquí hi ha un munt de gent treballant per aconseguir això, i el Garbí de Palafrugell, apunteu-vos, el Garbí de Palafrugell a Primera Nacional, és
no
bestial.
Havíem pensat, és que no havíem pensat estar aquí, que volíem salvar la categoria.
Volíem salvar la categoria, diu.
Després del partit de diumenge, centenars d'aficionats van acompanyar els jugadors, el cos tècnic i la directiva en una rua pels carrers de Barris i Buixó, Picasso, Camí Fondo i el carrer de la Llibertat fins als jardins de Can Bec. A l'arribada de l'Ajuntament, l'equip va ser rebut per l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, el primer tinent d'alcalde i regidor d'Esports, Isidre Atenes, i la resta de membres del consistori. Jugadors, tècnics i directius van sortir al balcó consistorial per compartir la celebració amb els aficionats que omplien la plaça. A més, el Club Handbol Garbí encara ha sumat un altre ascens aquest cap de setmana. El sènior femení B també s'ha classificat per pujar, en aquest cas, a la Lliga Catalana Argent, després de la primera temporada de constitució de l'equip.
I la nova cap de l'àrea bàsica policial de Sant Feliu de Guíxols, Eva Subirà, admet que afronta amb il·lusió aquesta nova etapa. Ho ha explicat en una entrevista a aquest programa al Supermatí. Subirà relleva Francesc Cardús després de 12 anys al capdavant de la comissaria i assegura que el territori presenta bones dades en matèria de seguretat si es compara amb altres zones de Catalunya i de les comarques gironines. La nova cap policial també ha destacat el paper de l'equip humà de la comissaria i ha defensat donar continuïtat a les línies de treball que funcionen, tot introduint millores en aquests aspectes que es puguin reforçar. Maria Alzina.
Durant l'entrevista, Subirà també ha reflexionat sobre la presència de dones en càrrecs de responsabilitat dins els Mossos. Actualment, les dones representen el 14% dels comandaments del cos i el 24% del conjunt d'agents. Segons ha explicat, el lideratge en femení aporta maneres de liderar que potser són més properes per la mirada que podem tenir, més d'escolta sense renunciar a la fermesa. Tot i això, ha assegurat que no viu el seu nomenament com una excepció, sinó com una responsabilitat i una oportunitat oportunitat per obrir camí a altres dones dins el cos policial.
Lideratge en femení, doncs, aporta maneres de liderar potser doncs, més properes per la mirada que podem tenir, més d'escolta, sense renunciar a la fermesa, i això penso que és una bona notícia en el sentit de sumar no només en el punt de vista en masculí, i clar, estem parlant de qüestions tan importants com la seguretat, i bueno, penso que és interessant que hi puguem sumar aquests diferents punts de vista que reforça doncs, les decisions i les línies de treball que seguim.
Un dels principals objectius de Sobirà serà reforçar la prevenció i la proximitat amb la ciutadania. De cara a la temporada turística, la nova inspectora ha avançat que es reforçaran els controls policials en zones amb més afluència de persones, especialment en mercats, festivals i espais d'oci nocturn. Segons ha explicat, durant l'estiu augmenten els furts i els robatoris al descuit. També es preveuen controls per prevenir baralles, armes blanques i violències sexuals. Sobirà ha defensat que la presència policial té un efecte dissuasiu i ha remarcat que un dels grans objectius és millorar la sensació de seguretat de la població. La nova inspectora també ha valorat positivament els canvis legislatius vinculats a la multireincidència. Segons ha explicat, la reforma permet augmentar les penes per petits furts reiterats i facilitar mesures per limitar els accessos als delinqüents reincidents a determinades zones. A més, ha destacat la importància de la coordinació entre els ajuntaments i amb el sistema judicial per donar continuïtat a la feina policial i evitar la impunitat.
Rupià ha fet un nou pas cap a la transició energètica amb la constitució d'una cooperativa energètica local. El projecte es va aprovar durant una assemblea oberta celebrada al municipi i la trobada va reunir desenes de veïns que van donar suport a aquesta iniciativa, Maria.
La nova cooperativa neix amb l'objectiu de gestionar l'energia de manera més sostenible i propera. El projecte també busca reduir la petjada ambiental del municipi i millorar el control sobre la factura elèctrica de les famílies. L'Ajuntament de Rupià destaca que la iniciativa aposta per un model col·lectiu i participatiu. Els veïns podran prendre decisions sobre el futur energètic del poble i participar en la gestió del projecte. El consistori considera que aquesta cooperativa representa un canvi important. També assegura que la proposta reforça el compromís de Rupià amb la sostenibilitat i el medi ambient.
I el Festival Marítim Palamós Terra de Mar ha tancat aquest cap de setmana una nova edició amb prop de 18.000 visitants al port de Palamós. La cita ha omplert l'espai portuari d'activitats vinculades amb la cultura marinera, la divulgació científica i les tradicions marítimes. La bona resposta de públic consolida un any més aquesta festa nàutica de la Costa Brava. Maria Alzina.
Enguany el festival s'ha dedicat al coneixement del mar i del litoral amb una programació centrada en la recerca marina i la divulgació científica. Un dels espais que ha despertat més interès ha estat el Centre de Robòtica Submarina de la Universitat de Girona. El públic ha pogut veure submarins autònoms i participar en proves amb robots educatius dins una piscina instal·lada al port. També s'ha exposat l'embarcació Sextant 2, preparada per treballar amb vehicles submarins. El festival també ha comptat amb la presència del vaixell hidrogràfic Tofinho, especialitzat en cartografia marina i estudi del fons marí. L'embarcació ha obert les portes perquè els visitants coneguessin els treballs de seguretat marítima i elaboració de mapes nàutics. Durant el cap de setmana també s'han pogut visitar embarcacions de salvament, vigilància marítima i pesca. Entre aquestes hi havia vaixells dedicats a la pesca de la gamba de Palamós i embarcacions tradicionals del Museu de la Pesca. Una altra de les activitats destacades han estat les navegacions pel litoral palamosí. Els recorreguts marítims han permès descobrir espais com la Badia de Palamós, Cala Margarida, La Fosca o Castell Cap Roig. El programa també ha inclòs activitats familiars, iniciació a la vela lleugera, caiac, paddle surf i tallers infantils. A més, l'Espai del Peix ha ofert demostracions de cuina marinera amb receptes elaborades amb peix de la Llotja de Palamós. La programació s'ha complementat amb les visites guiades al Museu de la Pesca, concerts, espectacles de dansa i un mercat d'artesania instal·lat al port.
Joan Miquel Oliver inaugura a Pals el cicle d'Ítaca Pobles amb un concert íntim i de gran acollida per part del públic. Berta Roura.
El Festival Ítaca va donar dissabte el tret de sortida amb una nova edició d'Ítaca Pobles, amb un concert de Joan Miquel Oliver a Pals. El pati de Cala Pruna, incorporat enguany als espais del festival, es va omplir de públic en una nit marcada per la proximitat i el format íntim de l'actuació. El músic mallorquí va presentar el seu nou disc, Roisos, amb un directe senzill i proper, combinant noves cançons amb l'univers poètic i quotidià que caracteritza la seva trajectòria artística. El públic va seguir el concert amb una escolta atenta i un ambient tranquil. La cita està a la primera parada del recorregut Pobles d'aquest any, que continuarà les pròximes setmanes en diversos municipis de l'Empordà. El festival passarà per Ullastret, amb Massoni, per Gualta, amb Alosa, i per La Pera, amb Anna Andreu. El cicle es tancarà a Calella de Palafrugell amb un concert dels Amics de les Arts a la platja del Portbó. Abans, Ítaca celebrarà també la seva gran cita musical de Sant Joan a l'Estartit, amb artistes com Love of Lesbian, Sidonie o la Ludwig Band.
I el cicle de concerts a peu de Gavarres tornarà aquest mes de juny amb actuacions repartides entre Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. La programació d'aquest any comptarà amb el concert de Julen el 13 de juny a Cruïlles, Sara Roy el 20 de juny a Monells i Manu Guix, que tancarà el festival el 27 de juny a Sant Sadurní de l'Heura Marià.
La proposta arriba a la seva sisena edició i manté l'aposta per la música en català i de proximitat en espais a l'aire lliure vinculats al patrimoni i paisatge de les Gavarres. La presentació del cartell s'ha fet aquest divendres passat a la plaça de la Torre de Cruïlles amb la participació de l'alcalde del municipi, Dani Encinas, i el productor del cicle, Roger Vidal, i el cantant Julen. L'organització destaca que el festival combina artistes emergents i noms consolidats del panorama musical català amb l'objectiu d'arribar a públics diversos. El projecte també reforça enguany la seva dimensió pedagògica i comunitària. Durant el curs escolar, el cicle ha impulsat activitats musicals amb centres educatius del municipi. Aquest treball va culminar el març passat amb el concert Les Veus del Monestir, celebrat al monestir de Sant Miquel de Cruïlles amb la participació d'alumnes de les escoles de Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura. Segons l'Ajuntament, aquesta línia de treball permet reforçar la connexió entre cultura, educació i territori i consolidar a peu de Gavarres com un projecte cultural arrelat al municipi.
Marlene Van Duyse porta a Palamós una exposició inspirada en el mar i en els paisatges de la Costa Brava, Berta.
La Galeria Mona Lisa de Palamós inaugurarà el dissabte 6 de juny l'exposició Camins de Ronda de l'artista belga Marlene Van Duyse. La mostra es podrà visitar fins a finals de juny i reuneix una selecció de pintures inspirades en els paisatges de la Costa Brava. Les obres parteixen del mar, del vent i la llum mediterrània per crear composicions expressives amb colors intensos i atmosferes canviants. L'artista explica que l'entorn natural de la Costa Brava, on viu actualment, és una font constant d'inspiració per la seva obra. El treball de Van Duyse combina una pintura molt vinculada al moviment i a l'emoció, amb paisatges que juguen amb la contemplació i el silenci. Abans de dedicar-se plenament a la pintura, l'autora va estudiar disseny de moda i vestuari a la Reial Acadèmia de Belles Arts d'Anvers i també va desenvolupar una trajectòria internacional en l'àmbit de l'art tèxtil. La inauguració tindrà lloc dissabte a les 7 del vespre a la Galeria Mona Lisa de Palamós.
I la ceramista Anna Maria Pla Massot ha mort. Als 79 anys va ser una de les figures principals en la creació i creixement de Caganer.com, el negoci familiar ubicat a Torroella de Montgrí, que va contribuir a internacionalitzar una de les figures més populars de la tradició catalana com és el caganer. Maria Alzina.
Nascuda a Barcelona l'any 1946, Anna Maria Pla va dedicar bona part de la seva vida a la ceràmica i a la creació artística. També sentia una gran estima pel mar i pels paisatges marins, amb una sensibilitat que sovint quedava reflectida en les seves obres. La família la recorda com una dona creativa, perseverant i amb una gran capacitat de reinventar-se. Als anys 70, en una època en què l'emprenedoria femenina encara era poc habitual, va decidir deixar enrere una escola bressol per dedicar-se plenament a la seva seva passió artística. Es va formar a l'Escola Massana de Barcelona i va començar a treballar des de casa en un petit pis i amb un forn senzill, sempre envoltada de la família. Més endavant va obrir un taller al barri de Sant Andreu, on va començar a crear les peces que la portarien a exposar en ciutats com Barcelona, Girona, Vic, Olot o Madrid. Al mateix temps, també hi organitzava cursos de ceràmica per a escoles. Volia transmetre la passió de l'artesania per als més petits, però també compartir una manera d'entendre la creativitat basada en la proximitat i la senzillesa. La seva trajectòria professional va viure un punt d'inflexió a principis dels 90, quan una crisi econòmica va afectar les vendes de les seves exposicions. Lluny de rendir-se, Ana Maria Pla va tornar a començar i va apostar per una altra de les seves passions, la cultura popular catalana i les figures de pessebre. Amb el suport de la família va adquirir uns motlles per començar a crear figures de ceràmica. Aquella decisió acabaria marcant el futur del projecte familiar. Amb el temps, els seus fills van assumir diferents responsabilitats dins el negoci. Marc Alós va seguir la vessant artística i Sergi Alós es va encarregar de la part comercial. L'any 1999, tota la família, juntament amb Josep Maria Alós, va impulsar Caganer.com, una de les primeres plataformes que permetien comprar i pagar figures per internet. El projecte va contribuir a donar projecció internacional al Caganer i a convertir aquesta figura tradicional en un producte conegut arreu del món.
Palafrugell ha estat aquest dijous la seu de l'Assemblea General Ordinària del Fòrum de Síndics i Defensors Locals de Catalunya. La jornada s'ha celebrat durant tot el dia a l'Auditori del Museu del Suro de Catalunya. Ferran Castelló.
El Fòrum és l'associació que agrupa els síndics i defensors locals catalans i els ofereix assessorament, formació, suport jurídic i representació davant d'institucions i entitats. També impulsa informes i memoràndums vinculats a la defensa dels drets de la ciutadania, com destaca el defensor del ciutadà de Palafrugell, Francesc Almagro.
És una assemblea, diguem, típica de qualsevol associació. Es revisaran les actuacions de l'any anterior, es miraran els objectius per el pròxim temps que durarà, diguem, la junta que s'elegirà demà. Diguem, són treballs interns que al final el que hem d'intentar és que aquesta associació continuï forta, sòlida, perquè ens pugui continuar donant servei.
L'assemblea ha servit per fer balanç de la gestió de la Junta Rectora, rendir comptes davant dels associats i debatre els objectius immediats de l'entitat. La trobada també ha permès compartir experiències i problemàtiques comunes entre representants municipals de diferents pobles i ciutats.
El Fòrum ha apostat per fer una assemblea més incòmoda pels seus assistents, però que amb això el que està reconeguent pues és que els pobles petits o els pobles més petits o les que no són capitals, pues que tenim una funció important a fer, és coneixement del territori, és solidaritat, és, en definitiva, una posició valenta del president del Fòrum en apostar, doncs, perquè més enllà de les capitals pues també hi ha vida.
En total hi han participat 37 síndics i defensors locals. A més, la jornada ha comptat amb la presència d'una delegació de personeros de Colòmbia, els equivalents als defensors locals. Entre els assistents hi havia representants de Bucaramanga, Barranquilla i Jamundí, així com l'alcaldessa d'aquest últim municipi. La cloenda ha anat a càrrec de l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, que ha pronunciat un discurs centrat en els valors socials i humans compartits pel col·lectiu de síndics i defensors locals.
Passen 2 minuts de 9:15. Ja sabeu que els dilluns ens agrada acabar parlant d'esports, dels resultats esportius més destacats del cap de setmana en clau Baix Empordanesa i també gironina, i ho fem sempre amb Oriol Bernà. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Molt bé. Com esteu vosaltres?
Doncs bé, a veure, una secció avui que podria dir que és una mica agradolça. En clau Baix Empordanesa sí que hi ha una molt bona notícia, que també ja l'hem anunciat abans, com és l'ascens de l'Embol Garbí. En clau gironina no ho és tant.
Doncs no ho és tant, no ho és tant, perquè hem de començar donant la notícia que cap de nosaltres volia sentir, però que portàvem alertant des de feia unes quantes setmanes. Perquè el Girona, com ja sabeu tots, és de segona divisió després de no haver passat de l'empat contra l'Elx. De fet, amb només un gol més, l'equip seguiria a la màxima categoria. Això, però, Joan, ho heu seguit molt des d'aquí Ràdio Capital, també sí, amb les retransmissions de Muixac, de la Maria Alzina i companyia, i sabeu que no ve d'aquest dissabte, no ve d'aquest gol. La Lliga és una competició regular i qui baixa... És cru dir-ho, però qui baixa és perquè s'ho mereix, al final, eh?
Doncs sí, no.
Podem entendre-ho
doncs sí.
D'aquesta manera, no? De fet, el drama venia de molt abans, quan l'equip ha pecat de convertir una situació relativament còmoda en una agonia interminable. El Girona va sumar només un punt, recordem-ho, dels primers 15 possibles, i aquella arrencada nefasta ja va obligar l'equip a remar contracorrent des del primer dia. Després, quan semblava que la salvació estava encarrilada, recordem tots aquella victòria contra el Villarreal, l'empat al Bernabéu amb aquell gol de Lemar, l'equip es va desplomar de cop, quan ja semblava que ho tenien fet. De fet, se sentia ja de fons algun cant de a veure si entrem a Europa. Doncs només s'han fet 4 punts dels últims 24. Massa poc per un equip que fa només 2 anys jugava a la Champions i que tenia el pressupost més alt de la seva història, recordem-ho, eh? El desenllaç va acabar arribant de la manera més cruel el dissabte davant de tot Montilivi contra un rival directe i, deixem-ho clar, un vell conegut que ja ens va fer la guitza el 2020 i, a més, sense dependre de ningú més, que és el que s'havia insistit i s'havia demanat molt en els dies previs o en les jornades prèvies d'arribar a aquesta última. Dissabte a la nit, Montilivi va tornar a plorar un descens 7 anys després. El Girona va certificar el seu retorn a segona divisió en un ambient carregat de nervis, de tensió i decepció. Els de Mitchell necessitaven guanyar, però la primera part va ser una mostra perfecta de tot el que ha condemnat l'equip aquesta temporada. Inseguretat, fragilitat defensiva i incapacitat ofensiva. L'Elx va jugar amb calma, còmode, amb el pas dels minuts, mentre era incapaç de generar perill real. El pitjor va arribar amb el 0-1, gol d'Álvaro Rodríguez, recordem, Palamosí, vaja, doncs portanès, sí.
per més inri.
Exacte, l'hem anat seguint, però ens va fer la guitza de valent. Va silenciar Montilivi, va deixar l'equip completament grogui. Només un xut tímid de Brian Hill abans del descans va fer reaccionar mínimament l'estadi de Montilivi.
Un estadi que sembla que la segona part sí que va començar a creure-hi una mica més i el Girona començava a semblar una mica més al Girona.
Doncs sí, era el mínim que se li demanava a l'equip i només a la represa Arnau Martínez ja va caçar un refús dins l'àrea per empatar el partit i tornar a encendre l'estadi. L'entrada d'Estuani, infiltrat i reservat tota la setmana, va donar l'esperança a l'equip. També hem de destacar que el paper d'Estuani ha sigut brutal, sí, aquest sí. Final de temporada. No se li pot recriminar res a un jugador que podria estar tranquil·lament retirat i ho hauria fet tot i sabent que un dels grans problemes d'aquest equip és que encara depèn d'un jugador que, pobre, sent sincers, no, físicament no està per més de 45 minuts a molt estirar. També van entrar Lemar i Echeverri buscant una jugada salvadora i precisament va ser Lemar que va tenir el gol de la permanència amb un xut potentíssim des de fora l'àrea que es va estavellar al travesser i per aquests centímetres diguéssim que el Girona no va poder salvar la categoria. Ho va entendre fins al final, però amb més cor que futbol, quan l'àrbitre va xiular al final, Montilivi ja va esclatar.
I diem-ne que va esclatar cap a diferents fronts, jugadors, potser també mínimament cap a Mitchell, però no assenyalen a l'entrenador, sinó assenyalen més amunt, a la directiva.
Sí, jo crec que no s'assenyala directament a Mitchell, o si es fa d'una forma bastant tímida, perquè sí que és cert que no ha sabut fer reaccionar l'equip, però molts aficionats van carregar contra la directiva amb crits de directiva divisió, mentre estaven enfonsats sobre la gespa. També és cert que la plantilla va anar davant del jovent gironí a donar la cara, tot i ser escridassats per la seva pròpia afició, peronats per Estuani, per Arnau, pels capitans, doncs van donar la cara. Pel que fa a Mitchell, estava visiblement emocionat i va assumir la responsabilitat del descens, reconeixent que l'equip no havia estat capaç de gestionar la pressió en el tram final de temporada. El tècnic madrileny, que havia portat el club al cim de la classificació per la Champions i va situar l'equip en primera posició de la Lliga, recordem-ho, durant unes quantes jornades d'aquella temporada, doncs podria haver dirigit el seu últim partit a Montilivi. El Girona, després de tocar el cel, va acabar caient al pou de la manera més dolorosa possible. Pel que fa al seu futur, el deixa obert. Va explicar que ha de parlar amb el club i que ara mateix no pensa en això.
Parlem una mica més del Girona avui aquí a Ràdio Capital. Farem una tertúlia amb l'Arnau Madrià, amb en Raül Muixac i amb la Maria Alzina, moderada per un servidor, per Joan Coll, que a les 12 del migdia la podreu trobar a radiocapital.cat i a les 8 del vespre s'emetrà també per les antenes de Taronja Ràdio Girona, per si t'interessa, Oriol, i la vols escoltar, doncs...
I tant.
Indagarem una mica en aquest descens que no per ser sonat no deixa de ser menys dur. Parlem ara del Palamós de futbol d'aquí, del Baix Empordà, que tampoc va tenir ni la seva millor tarda ahir i haurà de remuntar si vol ser la final del play-off d'ascens.
Doncs sí, perquè el Palamós va començar amb mal peu l'eliminatòria de semifinals de la promoció d'ascens a la Lliga Elite després de perdre ahir diumenge al nou estadi contra el Viladecans per 1-3. El Degà haurà de remuntar ara al camp del conjunt del Baix Llobregat si vol continuar mantenint viu el somni de tornar, com comentàvem, a la següent categoria, que és la Lliga Elite. L'equip de Marçal Joanola va sortir al terreny de joc conscient de la importància de fer valer el factor camp i durant la primera mitja hora va transmetre bones sensacions. De fet, els palamosins es van avançar ben aviat en el marcador gràcies a un penal transformat per Mercader al minut 12. Amb el gol, l'equip semblava tenir el partit allà on volia, però el duel va canviar just abans del descans. Quan els locals ja acariciaven marxar els vestidors amb avantatge, Etido va aprofitar una acció ofensiva del Viladecans al minut 45 per empatar el partit i deixar glaçat el nou estadi.
I aquest gol psicològic abans del descans és d'aquells gols que fan mal.
Doncs sí, perquè la segona part del Viladecans va créixer molt, els visitants van dominar més la possessió i van fer un pas endavant ofensivament, mentre el Palamós perdia presència al mig del camp. Al minut 53, Akram va culminar una arribada clara per capgirar el marcador i obligar el Degà a remar contracorrent. Els palamosins ho van intentar fins al final, però sense gaire claredat ofensiva. I ja, en temps afegit, Víctor Serrano va marcar el tercer gol visitant, que va ser un cop duríssim per als empordanesos perquè deixa l'eliminatòria molt coll amunt. Tot i això, el Palamós encara no dona res per perdut. El partit de tornada jugarà diumenge 20 en el camp del Viladecans i el Degà necessitarà una gran reacció per continuar aspirant a l'ascens.
Doncs esperem que dilluns que ve ens portis bones notícies amb el Palamós, que tingui la remuntada somiada per tots els palamosins.
Esperem que sí.
I ara sí, per fi, la nota positiva d'aquest cap de setmana, que ha costat trobar-la, però hi ha sigut aquí a Palafrugell, és el Club Handbol Garbí.
Doncs sí, ha costat trobar-la, però deixa'm dir que és històric. El Club Handbol Garbí va escriure aquest cap de setmana una altra pàgina, o la pàgina més brillant de la seva història, aconseguint per primera vegada l'ascens a primera nacional del sènior masculí. El Club Palafrugell, una fita històrica d'espais d'ascens espectaculars disputades al Garbí Arena, que es va convertir durant 3 dies en l'epicentre de l'handbol català. L'ambient del pavelló va ser senzillament impressionant. Des de divendres, centenars d'aficionats van omplir les graderies en una cita que havia despertat una il·lusió enorme a Palafrugell i a tota la comarca. De fet, la gran expectació va obligar el club a instal·lar graderies supletòries per poder encabir tota la gent que no es volia perdre un cap de setmana, que podia ser irrepetible, i finalment ho va acabar sent. De fet, es van posar graderies supletòries per fer cabre més de 200 persones més. I de veritat que l'aspecte del pavelló feia realment goig. A més, el Garbí va sorprendre a la pressió amb 2 victòries memorables. Divendres va superar el Villa de Aranda de Burgos per un ajustadíssim 29-30 en un final d'infart amb un fly a l'últim segon que bàsicament va aixecar la graderia quan tot ja semblava abocat a l'empat. I dissabte es va repetir exactament el mateix marcador contra el Dominicos de Saragossa. Aquests 2 triomfs agònics van ser celebrats com autèntiques finals que van desfermar, com comentàvem, aquesta eufòria al Garbí Arena. A més, la combinació favorable de resultats va fer que el conjunt palafrugellenc ja certifiqués matemàticament l'ascens el dissabte mateix, sense necessitat d'esperar el darrer partit de diumenge contra el Don Ivane Basc. Es comenta que es van veure jugadors del Garbí fins a altes hores de la matinada i el partit del diumenge, deixa'm dir que va ser un pèl més descafeïnat perquè ja estava tot el peix venut. La festa, però, va anar... Va ser divertit, per entendre'ns. La festa, però, encara va anar més enllà, i diumenge a la tarda, ahir mateix, l'equip va protagonitzar una rua des del pavelló fins a l'Ajuntament de Palafrugell, acompanyat per desenes d'aficionats. Des del balcó de l'Ajuntament, jugadors, tècnics, directius i representants institucionals van celebrar una fita que quedarà per sempre gravada en la història de l'esport palafrugellenc. I l'any que ve ens ho passarem molt bé veient en vol d'encara més nivell.
I tant que sí. I des d'aquí, des del Supermatí, moltíssimes felicitats a la família del Club en vol Garbí, que bé s'ho mereixen avui, que descansin. No crec que estiguin aixecats, que tinguin un... que puguin gaudir bé de la ressaca que toca avui. Exacte. Emocional i no només emocional. Oriol Bernà, moltíssimes gràcies un dilluns més per repassar-nos l'activitat esportiva d'aquí del Baix Empordà i de les comarques gironines. Ens escoltem dilluns que ve. Esperem que també bones notícies. Que vagi molt bé.
Exacte, Joan, una abraçada, bona setmana.
Mig minut perquè siguin les 9 en punt del matí d'aquest matí de dilluns, 25 de maig del 2026. Nosaltres ho deixarem aquí i tornarem, com sempre, demà a les 8 al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Que tingueu tots un molt bon dilluns i això, i tornem demà. Adéu-siau.